Molt bé, molt bona tarda. Com sabeu, aquest és un cicle organitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, amb el suport del Centre de Cultura Contemporània i del Diari Avui, que pretén d'una forma periòdica portar amb un debat públic a persones que per la seva trajectòria, pel seu pensament, per la seva obra, poden aportar elements de reflexió sobre el present i sobretot els reptes de futur de l'educació en el nostre context. Avui tenim la sort de tenir entre nosaltres a Cristian Laval, que posteriorment serà presentat. Només dir-vos que aquest és un cicle que el anem mantenint de forma periòdica al llarg de l'any. En aquests moments ja tenim una nova convocatòria, serà el dia 5 d'abril. En aquesta ocasió, en aquella ocasió, ens acompanyarà en Joan Coscubiela, que és el secretari general de les Comissions Obreres Nacionals de Catalunya, i posteriorment, el 14 de maig, si no vaig a 17, em diuen, em corregeixen, el 17 de maig, en Miquel Valls, que és el president de la Cambra de Comerç, també participarà amb dues conferències que el que volem és posar sobre la taula tota la relació entre l'educació i els agents del mercat, de l'economia productiva. En qualsevol cas, ja rebreu la invitació i avui donem, diguéssim, inici a la conferència del sociòleg al qual li agraïm la seva presència, Cristian Laval. La conferència serà en francès. Per totes aquelles persones que preferiu seguir-la en català, teniu l'aparell de traducció en el canal 1. Posteriorment, com és habitual també, hi haurà un debat d'una mitja hora aproximadament i on us podreu expressar perfectament en català perquè hi tindrà la traducció en la seva llengua, el francès. Per tant, sense més preàmbuls, passem a la presentació del professor Laval.
Bé, bona nit. Segurament vostès ja el coneixen sobradament, però en tot cas no estarà de més recordar-los que el professor Cristian Laval va néixer el 1953, que és investigador de la Universitat París 10 i de l'Institut de Recerca de la Federació Sindical Unitària, que és la principal federació de sindicats de treballadors de l'ensenyament i la cultura a França. Els seus camps de recerca bàsicament incideixen en tres àmbits. El primer és la història de l'utilitarisme, el segon la història de la sociologia clàssica i el tercer, que pren avui especial rellevància, l'evolució recent dels sistemes d'ensenyament. Pel que fa a les seves publicacions, destacar sobretot l'àrea de l'anàlisi de les polítiques educatives en el món. Alguns llibres o treballs o articles són, per exemple, l'obra col·lectiva Le Nouvel Ordre Educatif Mundial l'any 2002 i l'any 2003 el llibre L'École n'est pas une entreprise, que està traduït a l'espanyol i al portuguès per Paidós. En aquest llibre el professor Laval estudia la manera com els sistemes escolars es transformen arreu del món sota la pressió de les lògiques econòmiques, socials i polítiques. Segons ell, un nou model d'escola, que Cristian Laval anomena l'escola neoliberal, s'està instal·lant progressivament a una velocitat i amb unes variants pròpies de cada país, però en tot cas molt ràpidament. Conèixer la natura d'aquesta nova forma escolar, segons l'autor, és indispensable per entendre la natura de les reformes educatives, en particular a Europa, jo diria més encara en particular a Espanya. Segons l'autor, aquest model no és ineluctable. Els que rebutgen la generalització del model de mercat i d'empresa en totes les activitats humanes i a totes les institucions socials han de proposar i defensar un altre model que s'adecui més al que ha de ser una educació preocupada per la igualtat, el lliure desenvolupament de les facultats humanes i la solidaritat entre tots els membres de la humanitat. Avui, precisament, ens parlarà d'aquesta darrera temàtica. Amb vostès, el professor Laval.
Bonsoir et merci d'être venu d'abord ce soir à toutes et tous et puis merci surtout à la Fondation Bofill et à l'Université Ouverte de Catalogne qui m'ont donné l'occasion, qui me donne l'occasion ce soir de présenter mon travail, de présenter les grands axes, au moins des analyses que j'essaie avec d'autres de présenter, d'avancer sur l'école, sur les transformations éducatives. Je dois vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici pour plusieurs raisons. D'une part, j'ai déjà eu la bonne surprise il y a quelques temps de voir mon livre traduit au-delà des Pyrénées.
Et ça fait
toujours extrêmement plaisir de savoir que le travail que l'on fait et qui porte sur des données, un champ national, peut avoir un écho, peut avoir un répondant ailleurs dans d'autres pays. En même temps, évidemment, c'est un peu inquiétant. Je veux dire par là que si on s'intéresse à ce que je fais, ça veut dire qu'ailleurs aussi, on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes évolutions qui ne sont pas toujours celles qu'on pourrait souhaiter. Et puis, la deuxième surprise, c'est évidemment cette invitation qui me permet de ce soir de vous rencontrer, de débattre sur un certain nombre de thèmes. Et je crois que c'est particulièrement important les échanges, d'avoir des échanges entre citoyens de plusieurs pays. Je sais que nous sommes tous des concitoyens d'Europe, mais il est extrêmement important de pouvoir communiquer nos expériences, ne serait-ce que pour ne pas laisser toujours aux mêmes, c'est-à-dire à ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir, décident des politiques éducatives, leur laisser la main libre de définir ce que nous voulons, quelle école nous voulons. Nous sommes absolument essentiels que tous les citoyens à tous les niveaux puissent parler ensemble. Ce que je vais avancer, les idées que je vais avancer ne sont pas du tout, comme on dit en France, consensuelles. Je veux dire par là que je crois que la démocratie ne supporte mal le consensus, c'est-à-dire une espèce de pensée unique, de pensée molle qui serait censée unifier. Je crois qu'il est au contraire essentiel de montrer les lignes, les désaccords, les directions divergentes qu'il peut y avoir devant tous les problèmes et devant les grands choix politiques. Je crois que ce soir, et on peut l'espérer, nous aurons un débat démocratique sur le futur de l'éducation, parce que je crois que c'est le sous-titre des débats que vous organisez ce soir.
Alors,
je vais... quelques temps, évidemment, je pourrais parler
trop longtemps.
Je parlerai certainement trop longtemps par rapport aux échanges que je souhaite. Je vais essayer de donner quelques grands axes de réflexion. Le premier axe de mon exposé portera sur la présentation de ce que j'appelle la réforme mondiale de l'éducation. C'est-à-dire la réforme dominante aujourd'hui qui est en vigueur, qui se met en œuvre dans toute une série de pays et de façon convergente. La deuxième partie de mon exposé concernera la critique que l'on peut faire de cette réforme de l'éducation, de cette réforme mondiale.
Et la
troisième partie, c'est la plus risquée et ça sera peut-être celle qui sera la plus limitée dans le temps, mais qui ouvrira peut-être le plus de débat. Répondra à une demande des organisateurs ici de ce débat, quelle perspective peut-on dégager précisément pour avoir un autre futur, pour dessiner l'image d'une autre école. Alors, je me risquerai à quelques idées, mais je suis absolument persuadé que la définition d'une autre école, d'une autre éducation, est une affaire collective qui ne concerne pas seulement tel ou tel auteur, tel ou tel sociologue, tel ou tel économiste. Je crois que ça fait partie d'un mouvement dont peut témoigner, par exemple, ici même, le Forum social de l'éducation qui aura lieu le week-end prochain. Je crois que c'est à travers ces mouvements, ces formes d'organisation, et c'est aussi à travers les combats, les luttes qui sont menées un peu partout, en particulier en France aujourd'hui. Vous savez peut-être que depuis un mois, de grandes luttes, des grandes manifestations lycéennes et d'enseignants ont lieu qui contestent la réforme qui est proposée aujourd'hui. C'est à travers ces luttes et ces combats, me semble-t-il, que peuvent se dessiner vraiment une autre école. Mais enfin, je me risquerai encore une fois à donner quelques pistes. Alors donc, pour présenter un petit peu ma problématique, je dirais tout d'abord que il semble important de rappeler que dans nos sociétés modernes et démocratiques, le sens de l'éducation,
la signification
est essentiellement l'objet d'un débat, d'un débat démocratique. Nous ne sommes plus dans des sociétés, c'est une évidence, des sociétés de tradition, des sociétés qui se laissent imposer au nom de transcendance, au nom de coutumes, un certain mode de valeur, un certain type de savoir. Nous sommes dans des sociétés qui devons débattre, avons à débattre de l'éducation et de l'école et de la forme d'école, parce que ça engage l'avenir de la société. C'est même un outil de transformation de la société, c'est même un outil, je dirais, d'autodéfinition de la société elle-même. Je pense que les grands sociologues, je parle de là, parce que c'est mon domaine de travail, les grands sociologues qui ont initié cette discipline, je pense par exemple à des auteurs comme Auguste Comte ou Émile Durkheim, ont fait de l'éducation l'objet central de la sociologie, précisément parce que l'éducation c'est l'action de la société sur elle-même. Et ce, d'autant plus que nous sommes dans une démocratie. Ne laissons jamais à des puissances transcendantes le soin de définir ce qui est pour nous bon, ce qui devrait être notre mode de vie. Et ne laissons pas plus. Et je crois que là, c'est une problématique importante pour moi et pour d'autres. Ne laissons pas plus ceux qui prétendent qu'il y a des lois naturelles de l'économie définir ce que doivent être les institutions et nos formes d'existence. Je crois que c'est précisément aujourd'hui ce qui est en train de se passer. De nouvelles formes de cléricalisme sont en train de gagner dans nos sociétés qui ne sont plus seulement, je dirais, les anciennes formes que nous avons connues dans le passé, mais qui ont un air plus moderne, un air peut-être plus gentil, qui s'entoure de mots aimables, démocratie, égalité, etc., mais qui ont un projet qui peut-être, à mon avis, l'objet d'une réflexion, doit être l'objet d'une
hauria de ser objecte d'una reflexió, en la meva opinió. Després en parlaré.
Pour préciser un petit peu la méthode avec laquelle j'aborde les questions éducatives, je dirais que les questions éducatives pour moi ne sont pas seulement des questions pédagogiques au sens technique du terme, si je puis dire. Les questions d'école sont des questions sociales, je l'ai dit. Ce sont des questions culturelles, puisque d'une certaine façon, la culture, c'est l'objet d'une transmission, mais c'est aussi l'objet d'une sélection, donc d'un choix. Enfin, la question de l'éducation est une question politique. Elle engage la forme de la société, la forme de la cité, la forme du vivre ensemble que nous voulons.
Que nosaltres donc, volem.
C'est à ce triple, triple angle que j'engage la réflexion.
Que em permet de començar la reflexió.
Je commencerai tout de suite par dire ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, pas seulement en Europe, dans le monde entier, c'est à mon sens un grand changement,
une grande mutation des systèmes éducatifs,
qui est sans doute comparable grandes transformations qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où les grandes administrations, les grandes bureaucraties nationales mettent en place des systèmes scolaires de masse, au moins au niveau de l'école primaire, et puis ensuite systèmes scolaires qui vont se développer, qui vont s'étendre, qui vont se diffuser au niveau du secondaire pendant tout le 20e siècle. Je crois que nous avons affaire à une de ces grandes mutations de l'école.
Un canvi de forma de l'escola.
Ça, c'est le premier point, mais on pourra, je crois, en discuter.
Però també en podem parlar després.
Qu'est-ce qui me permet de le dire?
Què em permet de dir això?
Je crois que les systèmes scolaires, depuis fort longtemps, je pourrais remonter aux grands empires de l'Antiquité, les premières formes scolaires ont été installées pour faire entrer des minorités, des toutes petites minorités d'abord, et puis ensuite des
minorités fraction plus importante de la population
dans une certaine forme de culture qui est essentiellement la culture écrite et la culture savante. Et à la fin du 19e siècle, cette scolarisation va concerner des masses beaucoup plus importantes de la population, des enfants de paysans, des enfants d'ouvriers. On les fait rentrer dans cette culture écrite avec une intention qui est à la fois économique, sans doute, un grand ministre de l'éducation, un des premiers ministres
ministre de l'Instruction publique en France disait que l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire devait servir à faire des ouvriers des ouvriers et des soldats.
Voilà, c'était la grande mission.
Qu'est-ce
que ça voulait dire?
Des ouvriers pour l'industrie, nationale,
des soldats pour l'armée, pour la nation. Les systèmes éducatifs ont eu une visée politique de constitution de grandes communautés, qui dans la version la plus élégante, en tout cas la version la plus positive, était une version républicaine, formée des citoyens.
Évidemment,
cette installation des grands systèmes scolaires à la fin du 19e siècle se sont faits à travers des luttes énormes, parce que de l'autre côté, des pouvoirs religieux ne voulaient pas laisser aux républicains, par exemple, aux démocrates, aux laïcs, le monopole de la formation des esprits, des jeunes esprits. L'enjeu idéologique était extrêmement fort. Donc nous avons eu, à partir de la fin du 19e siècle, pendant tout le 20e siècle, et sans doute, n'est-ce pas encore terminé, une lutte qui concerne finalement la définition du sens commun, si je puis dire, des valeurs communes, tantôt valeurs spirituelles, tant laïques et citoyennes, tantôt des valeurs plus traditionnelles, plus religieuses, etc. En tout cas, quelles que soient les options, quelles que soient les grandes orientations idéologiques, l'école pendant très longtemps a eu donc cette visée de faire entrer les jeunes, les nouvelles générations dans des communautés idéologiques, politiques, spirituelles. Je crois que aujourd'hui nous n'en sommes plus là. Nous entrons dans d'autres sociétés, d'autres formes de sociétés, d'autres formes aussi donc d'institutions, d'autres formes d'écoles. Ce qui se met en place, me semble-t-il, ce sont des systèmes scolaires beaucoup plus déterminés, beaucoup plus articulés donc à l'économie,
à
la vie économique, aux entreprises, à l'emploi, et partout dans le monde, la réforme qui se met en place se fait au nom des impératifs économiques. Et je crois que c'est une très grande nouveauté, au moins, dans le fait que ça ne se cache pas, ça ne se déguise pas. On pouvait dire avant, je me souviens, il y a 20 ou 30 ans encore, quand il y avait des mouvements de contestation et beaucoup de marxistes, ils disaient qu'il faut dévoiler derrière l'idéologie républicaine,
même
que l'Europe voudrait être un peu à l'avant-garde de ce mouvement.
Donc la réforme
qui est aujourd'hui en cours, elle est portée par qui? Il est à mon sens important de rappeler que si on le situe au niveau mondial, ce ne sont plus les grandes institutions en charge de la culture, du développement culturel, qui ont la main, si je puis dire, qui ont le monopole, qui ont même la légitimité la plus importante. Ce n'est plus l'UNESCO, pour le système des Nations Unies, ce n'est pas le Conseil de l'Europe de 1949, qui définit aujourd'hui la politique scolaire. Ces institutions-là sont marginalisées. Qui aujourd'hui dans le monde et en Europe
définit la politique scolaire.
Essentiel de le rappeler, ce sont les grandes organisations économiques, financières
et commerciales.
Il est absolument essentiel de comprendre que c'est plutôt l'Organisation mondiale du commerce, c'est plutôt la Banque mondiale, c'est plutôt le FMI, c'est plutôt l'OCDE, c'est plutôt la Commission européenne, qui aujourd'hui pense l'éducation.
Et je pense qu'à partir de là,
il y a quelque chose d'extraordinairement significatif qui doit interroger, qui doit questionner, qui doit inquiéter sans doute les citoyens que nous sommes quant au sens, à la signification des réformes en cours. Cette réforme éducative, elle a trois grands aspects que je vais rappeler. Alors d'abord, j'en ai dit déjà beaucoup sur la finalité donc essentiellement et explicitement économique de transformation.
Pour être
un peu plus
plus précis.
Per ser més precís,
cette école que j'appelle l'école néolibérale, qui se met en place,
que s'estableix,
a d'une unité,
té
une cohérence,
una unitat, una coherència, que és a dir, la servei a una economia, posar-se al servei d'una economia,
és a dir, en el fons, al servei de la integració de les societats la
en la globalització, en el mercat mundial.
L'idea que s'ha desenvolupat sobretot qui
per la Banca Mundial i que ha estat represa per la Comissió Europea i l'OCDE, és la idea
que
no
les
són només les empreses
qui estan en competició, no són només les grans multinacionals que
intenten implantar-se a conquerir parts de mercat.
Són
els sistemes socials
i, plus encore, les sistemes institucionals,
els sistemes institucionals, aquells que estan en competència directa els uns amb els altres. És a dir, que en el fons ja no ens trobem en un món on
au premier rang, si je puis dire, les entreprises seraient les plus exposées à la
concurrence.
Accompagne, soutient, alimente les entreprises,
doivent être mobilisés
par la guerre économique que l'on accepte comme une donnée de fait. En d'autres termes, la réforme éducative aujourd'hui est déterminée par les impératifs de la globalisation, et ceci, non pas de façon implicite,
no d'una manera implícita, no es tracta d'interpretar el que
es
diria d'una altra manera, sinó que es diu el més obertament possible. Els sistemes educatius són, a partir d'ara, estan implicats en la lògica de competició econòmica
i d'una manera
molt racionalitzada. Segurament ja ho està. Jo no dic que els sistemes educatius no han estat, no han tingut mai un paper en la competència econòmica, però a partir d'ara ho són d'una manera explícita, voluntària, conscient. Es mobilitzen per integrar-se en l'economia mundial i això és objecte d'una estratègia.
C'est sans doute ce qui, je pense, donne le contexte, si je puis dire, de ce type de mesures, de ce type de transformation actuelle.
Évidemment,
tout ceci se décline de façon, je dirais, plus détaillée,
avec
des objectifs secondaires. On aura peut-être l'occasion de
le résumer tout à l'heure. O que podré resumir més endavant.
Le deuxième grand aspect me semble être, de cette réforme mondiale, me semble être le fait que les écoles, si elles doivent servir l'économie, si elles doivent servir la compétitivité, elles doivent également s'organiser comme
empreses.
C'est le deuxième niveau
de la réforme.
Au fond, tout se passe
comme si
la pensée dominante
aujourd'hui
voulait à la fois
une école
plus directement articulée sur les besoins économiques,
aux
services, sans doute également des transformations de l'emploi.
On a
peut-être l'occasion de montrer tout à l'heure comment la
pensée
éducative s'ordonne en même temps aux impératifs de flexibilité de l'emploi.
Mais
également, il y a un énorme souci qui est celui de
l'économie
à faire, des réductions de budget, des diminutions
de
dépenses publiques. Et ceci vient se mêler
tot això es barreja
al primer nivell que
havia definit abans, que era el de la posada en servei de l'escola en servei de l'economia. Per tant, es tracta d'aplicar als sistemes educatius modes organitzatius, eines de gestió, sistemes
jeràrquics,
sistemes de comandament, sistemes de mesura, que haurien estat aplicats en les empreses privades,
en la mesura aquestes organitzacions source, donc,
serien una font
d'eficàcia. En langage simple, ça veut dire que les
escoles produirien finalment
des connaissances, distribuirien
coneixement
d'una
manera menys costosa,
de façon plus rapide,
d'una manera més ràpida,
à des élèves plus nombreux,
a alumnes més nombrosos.
Tout ceci s'accompagne des meilleures intentions du monde.
Je veux dire qu'il n'y a pas
semble-t-il,
em sembla
pas d'intention mauvaise, il
s'agit no hi ha males intencions.
D'appliquer
les recettes,
des méthodes
receptes,
qui sont censées, par exemple, réduire l'échec scolaire, qui sont même
escolar,
parfois
que se suposa
dans les discours, au moins,
censées
réduire les inégalités les entre les différentes couches de la population.
Les différents capes de la societat.
En somme, tout se
en
passe
resum,
comme si
això passa
les écoles,
com si
finalement,
les escoles,
avaient à produire
un servei
comme un autre, enfin un peu particulier,
altre,
bien entendu, mais
un
qui
requièrent,
qui pourraient finalement faire appel, mobiliser des
instruments
adaptés, enfin, qui auraient été mis en pratique dans d'autres secteurs de l'économie. Comment est-ce possible? Comment est-ce concevable?
Eh
bien, je crois que si on regarde de près la littérature abondante qui met en avant cette réforme,
on s'aperçoit qu'en
effet, il s'agit pour l'école de produire quelque chose qui, effectivement, est un produit économique, qui peut s'appeler, par exemple, dans ce type de littérature, dans les rapports faits par ces organisations internationales,
qui s'appelle souvent le capital humain.
Il s'agit au fond de produire donc, pour l'économie une denrée rare et effectivement coûteuse à produire,
mais
essentielle aujourd'hui, absolument
essentielle
pour les systèmes économiques. Donc, une organisation managériale qu'on voit
un
peu partout avec les mêmes mots se mettre en place, mais avec des pays qui ont été peut-être un peu plus en avance que d'autres.
Han estat més avançats que altres. Penso, per exemple, que Europa, avui, Gran Bretanya,
a partir del 1997
ha estat un país laboratori d'aquesta aplicació de nous sistemes de gestió de sistemes educatius. Potser
vostès ja de politique ou à ce type de discours.
De
politique,
de
en France, en tout cas,
França,
de plus en plus, on a visé à mettre à la tête des établissements scolaires, surtout des établissements
scolaires,
des managers, des vrais patrons.
De gestors,
pendant toutes les années 80, le grand discours qui a été tenu, ça a été celui de dire que si les écoles ne marchaient pas, c'est parce qu'au fond, il n'y avait pas suffisamment de chefs, de leaders, pédagogique, de chef d'organisation à la tête des établissements, et qu'une fois qu'on aurait mis en place ces chefs qui auraient une mentalité,
qui auraient une formation différente
des enseignants, bien mieux. De la même façon, on a établi des systèmes de palmarès, on a essayé de mesurer exactement ce que chaque établissement secondaire produisait exactement. Comme s'il s'agissait d'une entreprise.
On a mesuré ce qu'on appelle la valeur ajoutée par un établissement.
Et on a publié, le ministère de l'Éducation nationale a publié régulièrement, chaque année même, donc les résultats de chaque établissement. C'était officiellement pour mobiliser un peu plus les enseignants, pour créer un peu d'émulation. En réalité, ça a surtout servi à alimenter la concurrence entre les établissements et donner des données, fournir des données pour les familles afin qu'elles choisissent les établissements qui étaient supposés être les plus performants,
les plus productifs, qui sont à leur disposition.
Troisième grand aspect, me semble-t-il, de cette réforme, qui est la mise en marché.
Que seria la posada
ce que j'appelle la mise en marché,
mercat,
qui est un terme un peu barbare.
Un terme une mica barbare. No sé com ho traduirem.
Traduir, bon, disons que j'ai utilisé le mot encore plus barbare
jo
dans mon ouvrage de marchéisation, mais pour traduire l'horrible mot de marketisation,
traduir la paraula anglesa marketisation, que utilitzen els anglosaxons,
et qui me semble quand même être le terme
qui
renvoie le mieux à ce qui est en train de se passer
parla millor del que està a punt de passar o que està passant i que és encoratjat per moltes d'aquestes reformes. De què parlem en el fons? Doncs parlem d'aplicar als sistemes educatius un model d'organització
que també ha estat
provat fora, que és el model del mercat.
Il ne s'agit pas exactement d'un vrai marché, puisque c'est un marché qui n'est pas forcément monétarisé dans la mesure où le financement peut continuer à être public en totalité ou en partie,
totalement ou partiellement.
Mais en tout cas, ce qui fait de ce dispositif une sorte de marché, une espèce de marché, c'est la possibilité de choix. La possibilité de choix des familles, c'est-à-dire l'ouverture aux familles d'une gamme d'établissements entre lesquels peuvent choisir. Et de l'autre côté, ça c'est du côté de la demande, pour parler comme les économistes, et du côté de l'offre, ce qui a été encouragé, c'est plutôt la diversité donc, des produits pédagogiques, ou des offres, des
les ofertes, les cursos, les opcions diferents.
En Angleterre, par exemple, un célèbre rapport résumé,
hi havia un informe publicat pel
Ministeri d'Educació
que resumia aquesta posada en mercat de l'escola, aquesta relació que estava composada de dues paraules, choice, elecció, i diversitat. És el tipus de dispositiu que es desitja i que se suposa que ha d'aportar una pressió del consumidor sobre el sistema escolar, sobre les escoles,
perquè
siguin més eficaces i tinguin millor rendiment.
Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été dans ce sens, dans cette orientation, tous étaient des disciples des ultralibéraux.
On pourrait penser que l'école néolibérale, elle est
en quelque sorte propulsée par les idéologues, les doctrinaires néolibéraux, les champs américains, Milton Friedman, d'autres qui auraient donc, bon, d'une certaine façon, on peut le dire, pas que les Américains sont méchants, mais que les ultralibéraux ont beaucoup joué
dans cette transformation de l'école.
Si on fait un peu de l'histoire de la pensée, ça fait depuis le 18e siècle, que les grands philosophes et économistes libéraux réfléchissent l'école comme un marché. Et au 19e siècle, également, toute une série de penseurs,
pensadors anglesos, francesos, per exemple, que han pensat l'escola com un mercat, com una activitat comercial, com qualsevol altra.
Com
deia a la introducció, aquesta lògica del mercat, en certa manera, ha estat ofegada per la lògica de l'estat nacional i per la lògica ideològica i política
que ha tractat
àmpliament sobre aquesta dinàmica econòmica. El capitalisme es va desenvolupar al segle XVIII i XIX,
però s'ha emmarcat
en espais nacionals i en el marc d'institucions que van contenir aquesta dinàmica capitalista.
Ara bé, avui dia ja no
ens trobem en aquest marc.
I a partir de 1950-1960
veiem com apareix aquesta doctrina liberal de l'educació que és minoritària però que esdevindrà majoritària, dominant,
a finals dels anys 70
i durant els anys 80.
Une histoire extrêmement rapide, faré
una història una mica ràpida, però perquè vegin que aquest pensament liberal de l'escola ja ve de lluny, no surt així com d'un barret, com el conill d'un mag, no s'ha creat del res, de l'ex nihilo, sinó que és una història molt antiga, tot i que era una doctrina marginada, combatuda, minoritària, i ara, actualment, per una sèrie de raons que ja coneixen tan bé com jo, que fan referència a la història del segle XX, doncs passa que aquestes històries han tornat a sortir, han reemergit a finals del segle XX per convertir-se avui dia en idees dominants.
I no només dominants, i aquí és on es posa la qüestió,
no només entre els ultraliberals,
quand je dis dominante, ça veut dire qu'elle a gagné beaucoup d'autres secteurs de la pensée,
s'ha imposat en molts altres sectors de la reflexió, del pensament,
fins i tot l'acció i la reflexió política amb moltes forces.
fins i tot anomenades d'esquerra, han agafat aquesta doctrina, jo en conec algunes a França, Anglaterra, han absorbit aquest discurs i diuen que sí, que el mercat és una via d'eficàcia, de rendiment, etc. Quan parlem de dominació, també s'hauria de ser molt clar, perquè s'exerceix sobretot perquè aquells que se suposa que s'hi oposen l'accepten. I a mi em sembla que, desgraciadament, en molts àmbits, això és el que està passant. I és per això que hi ha un pensament dominant. I els que no l'haurien d'acceptar, resulta que l'acaben trobant normal, acceptable, i han oblidat la base, el fonament de pensament, el fonament de la doctrina i la lògica que era la seva lògica al començament, abans. Per resumir les grans orientacions d'aquesta reforma,
en 5 o 6 punts pour nous aider à y voir clair,
per ajudar-nos a entendre-ho millor, diria el següent. El primer eix d'aquesta política dominant de l'educació consisteix a reduir o contenir la despesa pública
en favorisant parallèlement la dépense privée.
La despesa privada, parallèlement.
Ce ne sont pas exactement des... Dans cette politique, ce n'est pas exactement une politique malthusienne.
D'una política malthusiana, en el sentit on hi ha hagut forces malthusianes que diuen que es gasta massa en educació. Em sembla que és molt més complicat que tot això. Hi ha una gran consciència de l'importància de l'educació, de la recerca, del saber, però alhora, la lògica liberal dominant vol que aquestes despeses siguin cada vegada més privatitzades.
On augmente, par exemple, que fait Tony Blair récemment,
com ha fet Tony Blair recentment, per exemple, que s'augmentin els drets d'inscripció de matrícula a les universitats, o com passa als Estats Units, on en 20 anys les matrícules han pujat un tant per cent molt important. Per tant, no es tracta de reduir les despeses, sinó de privatitzar-la, de fer-la, d'emmarcar-la en una lògica privada, que és una lògica de capital humà, de capital privat, per definició. En segon lloc,
es
tracta de promoure la descentralització de les decisions del poder, de fer-ho el màxim possible per afavorir l'autonomia dels establiments. Podríem dir que això és complicat perquè aquesta descentralització, aquesta autonomia en cada país, doncs sobretot vostès a Espanya tenen una tradició molt diferent de la nostra, per tant es pot veure que és un tema molt interessant des del punt de vista democràtic
i hi ha
formes de descentralització particularment interessants des d'aquest punt de vista, però no és exactament el que s'està produint, el que està dominant. És més aviat una descentralització que vol convertir l'escola en una empresa que intervé en un mercat i que ha de reaccionar a les demandes d'aquest mercat, la demanda, ha de reaccionar davant de la demanda, ha de ser més flexible i ha d'estar millor dirigida pel mànager del qual parlava abans.
Aquest era el segon punt,
la descentralització. El tercer seria la introducció de mecanismes de competència en el funcionament del sistema educatiu, potser fins i tot a l'interior de la pròpia escola, entre els professors, entre les classes, donat que la competència se suposa que és l'estimulant de l'eficàcia.
Quatrièmement, je l'ai dit tout à l'heure, je résume,
el
il s'agit d'introduire des outils de gestion des entreprises privées.
Seria introduir eines de gestió de les empreses privades.
En particulier, je ne l'ai pas dit,
jo
mais
no dit,
pour accroître
la pression, la pression
sur les enseignants,
sobre
avec
els
une expression qui est souvent utilisée, qui dit bien ce qu'elle veut dire. Il s'agit de mettre sous tension,
de mettre sous tension les enseignants, un peu comme on met sous tension par le nouveau management des entreprises privées, comme on met sous tension les salariés pour accroître leur productivité.
Cinquièmement, une pédagogie qui doit être tournée plus vers les compétences.
S'ha d'orientar tot, la pedagogia s'ha d'orientar cap a la competència, més cap al coneixement, en el fons.
De base,
ha de donar unes eines de base, unes eines intel·lectuals que tenen per objectiu millorar la inserció professional dels joves, i s'ha de privilegiar el savoir-être per damunt del coneixement acadèmic. Estem vivint una desvalorització d'aquests
des savoirs classiques, mais plus généralement même des savoirs académiques,
qui ne seraient pas directement utiles
dans la production et utiles pour l'individu dans son insertion dans l'emploi.
Laboral.
Enfin, dernier point qui
finalment,
est extrêmement fort,
que
il s'agit de lier partout où c'est possible l'école et l'entreprise,
les écoles et les entreprises,
pas seulement dans le domaine de la formation professionnelle, peut se concevoir, mais à tous les niveaux, y compris
entendre,
donc
tous
dans l'enseignement général et même aux âges
général,
les plus tendres,
puisque
dans certains pays, dès l'école primaire, je pense par exemple en Europe, au Grand-Duché du Luxembourg, dès l'école primaire,
per exemple, des de l'escola primària s'organitzen sessions de simulació amb els nens de 6 anys per crear empreses, simulació de creació d'empreses. Jo no sé quin efecte té això, si no sé si després creen empreses o no.
Alors, cette politique,
aquesta política,
je pense que je l'ai résumé, donc
em sembla que l'he resumida amb grans trets,
cette voie de
aquesta
réforme,
via de reforma,
fond,
en el fons,
logique, si
té una lògica, si se'm permet dir-ho, fins i tot una coherència.
Cohérence,
c'est une logique et une cohérence.
Me semble-t-il,
celle
de la transformation
de la transformation de la nostra societat.
Et en particulier
sobretot,
des voies
dominantes,
vies,
hi ha vies
des
dominants,
grands
eixos
de la construction européenne,
la construction
pour
européa,
ce qui nous concerne. Je veux dire que ceci ne, cette pensée éducative ne doit pas du tout être isolée
no
de la façon dont
de la manera
les pouvoirs
com
en place
dia, els poders
pensen
el futur de la nostra societat.
Pensen el futur de la société com des
sistemes empresarials.
Pensen les logiques
pensen
qui sont les
lògiques,
nôtres, logiques de
com lògiques
de
competència. La compétition.
Je veux dire que le fait que nous soyons dans un engagé dans la création d'un grand marché, qui fait de la concurrence
que
un principe
que la
constitutionnel n'est pas hors sujet
no
par rapport à ce dont on parle.
Un texte qui est al marge, un fait qui est al marge du thème qui nous occupe, peut-être
on
le traitera dans le débat, mais je ne crois
pas
qu'il puisse y avoir une école qui ne soit basée
sur la concurrence avec une société qui se donne pour
projet
d'installer la concurrence,
installer la compétence
comme valeur suprême, entre les entreprises,
entre
les pays,
empreses,
les systèmes
sociaux,
les systèmes
fiscaux,
les systèmes institutionnels
en général.
Je pense que là, ça dépasse de loin
això
la question du débat d'éducation.
Surtout,
encore une fois, comme je l'ai dit en entrée, il n'y a pas de débat d'éducation sans débat de société, sans demander finalement quelle est la valeur que l'on met au centre du projet
social que és el nostre.
Alors, en deuxième point, quelques aspects critiques.
Alguns aspectes crítics. No, en el segon punt,
j'ai
dit que seria una mica crític.
Je ne vais pas être hypocrite.
No
je ne l'ai pas présenté sous les meilleurs jours.
Ho he presentat el millor
que
he pogut.
Que, vous avez compris, je n'apprécie que modérément.
Hi ha una reforma que, com veureu, no, ja heu vist, no aprecio.
Je voudrais le prendre cette politique
però aquesta política la vull tractar sobre les seves pretensions d'eficàcia, perquè
cette réforme,
en el fons, aquesta reforma
véritablement que
no avança,
un objectif qui est celui
de
rendre
donc
les
objectif,
systèmes
que és el de vendre els sistemes educatius més eficaços.
Mais en même temps,
però al mateix
temps,
cette
réforme occulte des dimensions qui pourraient nous sembler tout aussi essentielles. Par exemple,
per exemple,
l'igualtat,
parlem d'igualtat
entre
les diferents classes socials, parlem de reducció considerable,
una reducció beaucoup plus considérable des écarts entre
les diferències
entre
els resultats escolars dels alumnes dels diferents medis.
Hi ha objectius polítics,
objectius polítics, morals, ètics, i no ho fa.
El centre és
la recerca de l'eficàcia.
I
ens podem preguntar si estem davant reformes realment eficaces.
Agafem
la paraula objectiu.
Diria
que la recerca en educació actualment aporta restriccions que són decisives, fa unes reserves decisives.
Em
sembla que aquestes polítiques, tals com s'han aplicat, han oblidat o s'han encegat, no han vist
justament les effets
tema,
des recrutements
de la inscripció no igualitària en les diferents escoles, una matriculació desigualitària. En el fons, aquesta reforma es podia recolzar sobre una idea senzilla, que l'escola, si està ben gestionada o mal gestionada, segons si els professors estan ben formats o no, si és eficaç o no, doncs segons aquests punts té resultats diferents. Durant 20 anys,
la idea ha estat de treballar sobre l'organització
de l'escola i sobre la pedagogia.
Les tenants de cette reforma
fundada en l'eficàcia, els que en són partidaris, els defensors més convençuts,
m'han arribat
a dir sobre ella que
les resultats de la sociologia,
que eren molt importants els resultats de la sociologia de l'educació que s'havien produït durant els anys 60.
Vull
recordar que en els anys 60 la sociologia anglesa, francesa, americana, sens dubte espanyola, però no la conec, ho he de reconèixer. La sociologia mostra que hi ha una determinació de l'escola per la pertinença als mitjans socials. Hi ha un escriptor, Bourdieu, qui ha influït molt en aquest àmbit i ha fet un treball sobre els vincles entre l'escola i l'àmbit social, i ha mostrat que l'escola no té gaire en compte les desigualtats culturals, socioculturals,
i
té tendència a reproduir les classes socials.
Des grands ouvrages de
Hi ha Bourdieu, grans obres de Bourdieu, de Pierre Bourdieu,
intitulé justement La Reproduction.
Una gran obra que es titula La Reproducció.
Per
tant, tenim escoles que reprodueixen les estructures de classes en la nostra societat.
El corrent de
l'eficàcia de l'escola,
ha estat un corrent
que jo voldria dir revisionista. Ha tingut més aviat tendència a dir que l'escola pot ser eficaç, que cal oblidar
els efectes socials,
de pertinença social, i analitzem el que podem fer dins de cada escola, veiem com la pedagogia pot influir els resultats, etc. Aquest corrent
ha produït molts
resultats en molts països, sobretot en el món anglosaxó,
i els
resultats no són negatius, perquè es pot estimar que una escola ben gestionada pot tenir millors efectes i que una pedagogia eficaç pot tenir millors resultats.
I
les coses són molt més complicades que tot això, perquè la recerca no és capaç de dir-nos quina és exactament la bona pedagogia que cal utilitzar davant d'uns alumnes determinats, perquè hi ha moltes variacions segons les dades molt complicades, que són l'edat, els objectius que tenen, el medi social, etc.
Tout à fait essentiel, mais
per tant, vull tornar a un punt important.
Les écrits, en particulier de la Fondation Romain Bofill, j'ai vu que vous étiez tout à fait en l'escrit
de la vostra fundació, que esteu en el cor d'aquest tema, que han avançat en aquest tema, la fundació, i ens trobem que sabem que
ce qui fait en grande partie la différence
entre que marca la diferència entre els establiments és justament el tipus d'alumnes que es tenen.
La
natura social de la matriculació dels alumnes,
i
fins i tot quan intentem mesurar el valor afegit d'un establiment, sabem que aquest valor, en el fons, el que mesura, la mesura que tindrem, estarà esbiaixada àmpliament pel tipus de matriculació que es produeix pel tipus d'alumnes, i sobretot
la divisió de la població en espais de residència diferents i en estratègies familiars de l'acció que orienten els alumnes cap a un o altre establiment.
En resum,
a l'idea que
avui ens trobem amb la idea que l'eficàcia, això que anomenem eficàcia de l'escola, no és independent,
no
és una dimensió independent
du social,
del tema social, del que es volia, en certa manera, evacuar, dient que només era un afer pedagògic o organitzatiu. El tema social torna a sorgir amb força a l'interior de la reflexió pedagògica, allà on ho havíem volgut, on l'havíem volgut fer fora. I el que veiem, en el fons, és que les polítiques de les quals parlava abans s'han basat en estudis, en programes de recerca,
que estaven,
que eren secs des del punt de vista sociològic,
de sorte que
de manera
leurs effets
que els seus efectes
no
han estat mesurats en certa manera, no han estat calculats,
fins
i tot quan s'intenta tot calcular-ho i mesurar-ho tot. La via que es va agafar va ser un camí contraproductiu per utilitzar el llenguatge que han utilitzat aquests economistes. És una via contraproductiva perquè transformar l'escola en empresa. Volem
encourager
encoratjar els sistemes de competència,
només
podia encoratjar la segregació
entre écoles, la segregació
entre escoles,
social,
social, allò al qual no ens veiem afrontats cada vegada
France,
més.
Pour parler du cas que je connais le mieux,
a França, per parlar del cas que conec millor,
que, même
veiem
si globalment, que fins i tot,
si globalment en tot el territori
bon, les choses n'ont pas
les
coses considérablement changé,
no
en
han
cas,
canviat
on
gaire,
le mesurer, en tout cas,
no és fàcil de mesurar. Sabem que en un cert nombre de grans aglomeracions, de grans ciutats, hi ha un mercat escolar veritable,
que
és un mercat negre perquè no està legalitzat. Hi ha sectors de reclutament
que articulen
la residència amb l'escola, però hi ha un sistema mitjançant el qual les famílies intenten matricular els seus fills en les bones escoles primàries i en els bons instituts, etcètera. Per tant, ens trobem davant d'un mercat, davant d'aquestes grans ciutats, que reforça el que ja existeix a tot arreu, que és a dir, el repartiment desigual de les classes socials en el territori. Fins i tot, diria que tinc la impressió, tenim la impressió que això no es pot deslligar el mercat immobiliari del mercat educatiu. Cada vegada s'escolleix més l'habitatge en funció de l'escola que hi ha a prop, almenys a França. En certa manera, podríem dir que l'estratègia de les famílies és a la vegada es basa en l'establiment de la vivenda, de l'habitatge, s'ha de ser en un bon barri, i també escolleixen l'escola on els nens estaran en el bon nivell social.
A
Anglaterra i a França hi ha una sèrie d'estudis que mostren que estem en una lògica de ghetto.
Un livre récent vient de paraître,
s'appelle
Le Ghetto Français.
El ghetto francès, que ha aparegut fa poc. Aquesta obra explica que avui dia les classes, els grups dominants afavorits, tenen més tendència cada vegada més a tancar-se en barris residencials,
i
ara segueixen les classes mitjanes, que intenten acostar-se a aquests barris afavorits de les classes privilegiades. I l'expressió és molt lletja, però hi ha una democratització de la segregació, perquè els nivells superiors de les classes obreres intenten escapar
a allò que ells perceben com una degradació social,
etcètera. En molts barris,
hi ha
uns grups de pàries, els podríem anomenar així, grups refusats per tothom, que queden com residus abandonats. I això desenvolupa unes formes de comportament
déviant, anòmic, délinquant,
de delinqüència, etc., i que crea un malestar social important. Hi ha problemes considerables d'escolarització, també. Per dir-ho
sense
fer gaire caricatura, podríem dir que
le système scolaire
français,
escolar,
mais je pense que
le phénomène
se voit,
se voit ailleurs également, devient un système fragmenté.
On
utilise le terme de balkanisé,
un système éclaté,
une formidable régression par rapport à l'ambition démocratique,
qui était l'ambition de l'école républicaine française,
d'intégrer justement
toutes les classes sociales
dans une même culture commune. Aujourd'hui, nous avons plutôt affaire à une régression, c'est-à-dire à ce que chaque classe a son système éducatif particulier, avec ses avantages, évidemment pour les autres, c'est des avantages considérables.
Et ça comporte beaucoup d'avantages pour les autres.
À ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'efficacité. Eh bien, ce qu'on voit à peu près partout, en tout cas en France, c'est que selon le type de recrutement, selon l'origine sociale des élèves, les conditions d'enseignement sont de plus en plus différentes. Et l'efficacité des pédagogies, justement, est de plus en plus différente selon le type d'élève. Il se trouve que le contexte social,
le contexte social marque la différence pédagogique. Ho fa
évidemment,
molt àmpliament.
Évidemment,
podem trobar
pedagogs
excepcionals, sempre podem trobar
persones
que són capaces d'ensenyar les
coses les
plus difficiles
als alumnes més difícils, més durs,
però la mitjana de professors,
je dirais moyenne, justement,
jo parlaria de mitjana, justament,
par son héroïsme,
doncs no es distingeix pel seu
heroïsme
o per qualitats excepcionals.
En fonction,
i per tant veiem
que
en funció dels alumnes,
l'attitude évidemment de ces élèves change selon le milieu,
canvia,
selon
la composició de les classes, segons l'ambient de treball,
les normes scolaires, c'est-à-dire l'intériorisation de les normes scolaires, l'intériorisation de les necessitats d'aprenentatge
no són les mateixes, l'absentisme,
c'est-à-dire effectivement, bon, enfin, vous devez, traductrice, tout ça, parce que, bon,
l'absentisme
ja à l'école, je dirais même
escolar,
le, fins i tot, le degré d'exigence des enseignants.
Els professors veiem en moltes enquestes
que les enseignants, selon le type d'école,
els professors, segons el tipus d'escola, no fan el mateix programa,
pas de la même façon.
No ensenyen de la mateixa manera. En molts establiments populars
hi ha des tendances,
hi ha una tendència
a
deixar de banda, a fer una drecera i deixar els obstacles intel·lectuals, a deixar els obstacles perquè semblen impossibles de resoldre. Una certa indulgència que es manifesta,
classe en
classe, es deixa passar els alumnes de curs en curs, sense
que
hagin adquirit tot el que seria necessari perquè puguin seguir a les classes superiors. I així anar fent. Per tant, hi ha una escolarització que presenta unes característiques molt diferents de l'ensenyament segons els establiments que tenen uns alumnes més afavorits. L'assistència als curs és més sòlida, es fan els deures, els professors són més exigents,
etc. Això és
sobretot pel que fa,
je dirais, ce qu'il y a de plus difficile,
el que és més difícil, el que és més abstracte.
Ce qui semble indiquer que
això sembla indicar
simplement
que
avoir,
no es pot tenir simplement una mesura idèntica per tots els establiments, ni una forma pedagògica unificada,
et qu'en tout cas,
i en tot cas
une école qui
una escola
exerce, ou
que
qui,
exerceixi
cas, se
o que es caracteritzi per formes de segregació tan marcades,
ne peut pas, je dirais,
no,
de façon innocente,
pot
innocentment
pratiquer aquest sistema de mesures
des outils
i aplicar aquestes eines de gestió,
des systèmes d'évaluació,
sistemes d'avaluació,
sans faire attention,
sense tenir en compte justament aquesta divisió social.
Un des pays, par exemple,
un dels països, per exemple, Nova Zelanda, que han aplicat aquest sistema de lliure elecció,
l'OCDE ha constatat
6 anys després que això va donar un creixement considerable
dans le niveau justement d'enseignement des écoles,
d'ensenyament de les escoles, i que això estava molt vinculat amb el tipus d'alumnes que es tenen.
10 minutes. Merci. Pour terminer
acabar,
sur ce plan,
aquest,
je dirais que
sobre aquest tema,
on passe d'une logique du school,
passem
school effectiveness,
lògica de l'effectiveness, de l'efectivitat, de l'escola a una problemàtica de la freqüentació escolar.
J'irai vite sur les autres points.
Vull parlar ràpidament sobre els altres punts.
Les autres points critiques que l'on pourrait apporter. Il me semble qu'il faudrait réfléchir, mais
je
vous renvoie
au texte de la conférence et à mes meves œuvres.
Podríem reflexionar sobre la compatibilitat
entre els valors de l'empresa i els valors educatius.
Il me semble que des enquêtes en Angleterre en particulier ont montré que ceci n'aboutissait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à une harmonie dans les écoles,
puisque en el fons,
je reprends le terme des sociologues anglais,
segons els sociòlegs
anglesos,
amb un bilingüisme.
És a dir,
teníem uns professors que continuaven vivint,
segons
el mode tradicional, és a dir, amb les seves qualitats i amb els seus defectes, que creien les virtuts de la instrucció, els valors culturals, que estaven lligats als sabers, compromesos amb els sabers que transmitien, que tenien la preocupació de la transmissió del saber, fins i tot als alumnes que tenien problemes d'aprenentatge i que no compartien aquest idioma, aquest nou idioma que s'estava aplicant, que era el dels experts, els dels mànagers, els administradors, que era un llenguatge més comercial, més de gestió empresarial, més comercial també.
Évidemment, le marketing vers l'extérieur,
le marketing à l'extérieur, qui est abocat cap a l'extérieur, et le management qui est abocat cap a l'intérieur, en une empresa, això també s'aplicava a l'escola. I hem vist en aquestes enquestes que els professors no aconseguien veure's implicats en aquell llenguatge, que era el llenguatge del poder, dels nous poders que s'estaven aplicant a les escoles, i que era el dels caps de l'escola i també de la jerarquia superior,
que era
un llenguatge que
était celui du chef
d'entreprise. Que era el model de llenguatge del cap de l'empresa. No tinc temps de desenvolupar-ho. Això tampoc no és nou.
J'ai retrouvé en travaillant un petit peu sur le cas des États-Unis.
Vaig treballar en el cas dels Estats Units, vaig recercar una mica i vaig veure
tendance
a aquesta tendència
dels directors
d'escola a prendre's per caps d'empreses, d'indústries, era una història molt antiga als Estats Units
a partir
del final del segle XIX. I aquesta tendència empresarial de la direcció de les escoles que triomfava entre 1910 i 1930, sota la pressió de les grans empreses de l'època, que volien, com ara, que les escoles fossin més útils,
amb una lògica més utilitarista,
que fossin útils per al desenvolupament econòmic. Aquí també podem pensar que és una cosa nova, que és la modernitat, però no. Això són lògiques econòmiques, lògiques polítiques, que ja existien i que ens retornen en funció d'un cert d'una certa tendència ideològica actual. Però tot això ja ho trobem anteriorment en la història.
Qu'il faudrait réfléchir donc cette compatibilité entre les systèmes de valeurs.
Entre la relació entre el sistema de valors, en
considerer
els
élèves com
des clients. Els alumnes com a clients, per exemple, una empresa
normalment constituïda
busca clients privilegiats, clients estratègics,
que tinguin poder adquisitiu,
que puguin gastar els seus diners.
Però això no es pot, aquesta lògica
no es pot aplicar en una escola de masses democràtica. Això podria ser la lògica d'una escola privada que busca alumnes escollits, que busca seleccionar els alumnes per tenir els millors, però això no pot ser la lògica del conjunt del sistema escolar. És absolutament impossible. Tenim la impressió que una escola democràtica és el cas invers. Es tracta d'agafar els alumnes amb més dificultats, més desafavorits, i s'hi ha de posar un preu no s'hauria de comptar el temps i el cost per tal que aquests alumnes que tinguin més dificultats puguin accedir a la cultura escrita. Per tant, es tracta d'invertir aquesta lògica respecte a la lògica de rentabilitat de les empreses. Hi ha altres consideracions que s'haurien de fer.
Parlem
també de l'autonomia.
En la mesura en què hi ha un nombre de variables
i de paràmetres que s'han de tenir en compte, i això prohibeix les prescripcions jeràrquiques, per exemple, que trobem en altres àmbits.
L'escola,
l'ofici de professor, podria servir de model per a l'empresa i l'empresa podria imitar l'escola.
Il me reste quelques minutes pour dessiner. Je ne dessinerai pas un programme. Si l'on veut,
si volem, i això és una qüestió de valors, una qüestió d'elecció,
no és una constatació només.
Si volem una escola democràtica, cal posar al centre la voluntat de les condicions de les situacions escolars. El gran desafiament que tenim al davant consisteix a trobar els mitjans de posar no l'eficàcia, que és un terme complex i problemàtic, sinó la igualtat al centre de l'escola.
C'est-à-dire, au fond,
Si les condicions de vida, si les condicions laborals dels pares i els veïns, l'habitatge són tan diferents.
Je suis pas expert dans les données PISA de l'OCDE, mais
Evidentment, el problema central em sembla que és una qüestió de voluntat política i fins i tot diria de projecte polític. Voldria dir amb això que seria molt fàcil i molt hipòcrita
que nous voulons tous une école
démocratique dans laquelle
tous les enfants puissent recevoir le même type d'enseignement et puissent s'élever au niveau plus haut possible de la culture écrite et savante, sans en payer le prix, si je puis dire, sans en vouloir les conditions qui sont des conditions sociales.
J'ai dit tout à l'heure comment... Abans hi deia com podem imaginar una escola democràtica que tingui com a centre el valor d'igualtat en una societat que,
en cas contrari, exclou
el comerç, la competència. Per tant, hi ha una incompatibilitat de principis i de pràctiques. I això és el que estem veient avui dia.
Estem
veient com el sistema d'ensenyament d'una banda està en crisi en la nostra societat
qu'elles maintiennent officiellement une volonté démocratique, alors même que les évolutions structurelles, les évolutions de la société, vont dans un autre sens. On pourrait développer la chose, mais je pense qu'on
n'a pas dit, mais
on pourrait parler, par exemple, de la culture commune. On pourrait se dire qu'en effet, un grand projet démocratique voudrait qu'il y ait une culture commune pour que les citoyens de nos pays participent aux affaires communes.
Ça serait évidemment
une condition sine qua non. Mais nous ne sommes pas dans une phase, où ce grand projet démocratique de participation active des citoyens est encouragé.
Sans
faire référence à un récent référendum en Espagne,
on
voit quand même que les taux de participation, les mobilisations, l'enthousiasme
citoyen
n'est pas toujours au rendez-vous là où il devrait être. Donc nous sommes plutôt en même temps dans des sociétés où ce grand projet démocratique est plutôt éteint. Donc au fond, sans avoir de solutions, je dirais que pas d'école démocratique sans grand projet social démocratique.
Jo diria que no hi ha una escola democràtica sense un gran projecte social democràtic. Això no ens impedeix de pensar justament que la mobilització ciutadana,
le fòrum social de l'educació i d'altres fòrums, hi ha altres fòrums actuals
que han de presentar, han de ser fonts d'esperança.
Una societat jamais ne s'éteint, jamais une société n'est complètement à plat. Une société se réveille, une société se mobilise.
La societat desperta, es mobilitza, hi ha forces actives en aquesta societat que existeixen per despertar els que s'adormen, per recordar les exigències, per recordar els principis. I això, des dels anys 80, és el que estem veient en el món. Estem veient un despertar social, un despertar democràtic que porta a una altra escola, una escola democràtica.
Dans mon texte, je me suis essayé à
en el text articular
au moins trois dimensions
de cette école d'aquesta escola democràtica.
Si, elle devrait,
em sembla que
fond, justement, premièrement, se donner comme
hauria de tenir
but, non
com
pas
objectiu,
la compétitivité économique. Je veux
la competència
dire,
econòmica,
compte, bien sûr.
L'economia és important, evidentment.
No vull dir
que s'oblidi, però abans que res, l'escola s'hauria de fer per a la ciutat. Hauria de ser una escola de la ciutat, una escola que forma ciutadans, que dona els mitjans als ciutadans per comprendre el món en el qual viuen,
i que puguin
participar en els temes comuns dels quals parlava. Això implica un qüestionament dels tipus de saber que es transmeten avui dia.
Avui els joves que formem
tenen els mitjans de comprendre el món. Per exemple, i això és la meva especialitat, la sociologia, els instruments sociològics d'anàlisi econòmica,
els instruments d'estudi d'anàlisi política,
totes aquestes eines. Caldria que cada sistema d'ensenyament faci un examen de consciència des d'aquest punt de vista, perquè les ciències socials
ens
podem preguntar si són presents o no, perquè si no tenim
aquestes
eines no podem participar en la vida comuna. Si no coneixem els mecanismes econòmics no podem participar, no podem llegir el tractat constitucional. Si ho han intentat, doncs ja veurem que cal un grau de formació en molts àmbits, jurídic, polític, econòmic, etc. per entendre de què es tracta.
Fons, en el fons, de nos pays,
ens preguntem si els ciutadans tenen els mitjans de comprendre
un
text d'aquesta mena.
Em
sembla que aquest seria
si
un criteri per saber si tenim una escola democràtica
donc,
o no.
Un projecte
projecte democràtic,
une démocratisation des savoirs,
una democratització
del saber, obligaria
a preguntar-nos sobre el tipus de pedagogia
que, mis en place,
que volem aplicar
le type de savoir
i també sobre el tipus de saber que
enfin,
volem transmetre.
Extrêmement
I finalment, em sembla molt important recordar
on peut pas avoir
que no podem tenir una escola democràtica sense una democràcia interna mínima
si possible,
i màxima, si és possible, dins de les escoles.
S'hauria
de poder vincular aquestes tres dimensions de democràcia. Democràcia de gestió,
un projecte democràtic,
el projecte de la ciutat, que passa per la democratització del saber.
Dit
això, he fet algunes al·lusions a l'Europa, jo no voldria entrar en un debat que ja ha acabat, que continuarà segurament.
Je voulais simplement dire que ces échanges qui sont des
però
échanges intra-européens me semblent tout à fait essentiels pour dessiner, c'est mon point de vue, pour dessiner
une autre Europe
qui ne soit pas l'Europe purement commerciale, l'Europe du marché,
l'Europe du marché,
objectif de nos institutions, mais une Europe de la culture, une Europe de l'enseignement,
une Europe qui
soit faite aussi par des artistes, par des intellectuels, par des
actuals, per savis,
je pense
i encara ens falta molt.
Avui,
una de les grans crisis europees és justament que la construcció es fa bàsicament des del punt de vista econòmic i amb una visió liberal molt pronunciada. I això és molt desmobilitzador. Ara bé, em sembla que l'educació ha de ser el centre del projecte europeu, del nou projecte europeu que s'ha d'aplicar. I
això no serà pas forcément très facile.
I això no serà molt fàcil,
donné,
sobretot vista la història d'aquesta construcció europea. Voldria dir simplement un dels grans fondadors d'Europa,
Jean Monnet,
un dels grans fondadors del projecte europeu,
qui,
és algú que en les seves memòries va escriure
que,
molt clarament
qu'il avait contribué, qu'il avait
que
passé
havia contribuït a la formació d'aquesta Europa. Doncs ell es lamentava que
Europa no
fos construïda en primer lloc a partir de la cultura.
Oui,
i tinc ganes d'afegir també que és llàstima que no haguem començat també a partir de l'educació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies al professor Laval. Realment tenim molt poc temps per aquest espai de debat. Suggereixo un únic torn, per tant, les persones que vulgueu intervenir, sisplau, demaneu la paraula i distribuirem el temps en la mesura que puguem. Mentre aneu aixecant les mans, dir-vos un oblit que he tingut. La conferència d'avui també ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'editorial Paidós, que, com ella ha dit a l'inici de la seva intervenció, doncs, bueno, ha publicat alguns dels llibres. L'últim d'ells, L'escola no és una empresa, on de forma molt més extensa desenvolupa les tesis que el professor Laval ha fet. Hi han tres paraules, veig per aquí, n'hi ha alguna altra per aquesta... No, doncs quatre. Molt bé, doncs si s'assembla... Sí, no, ja vam anirà per...
En francès perquè sóc francès.
Les autres. Brèvement, je voulais... Puisque vous avez parlé tellement sur l'Europe, parce que je sais, c'est le traité constitutionnel, selon l'article 122 et le 166, menait à la privatisation de l'éducation.
Això porta a la privatització de l'educació.
Hi ha una directiva Bekenstein que jo crec que
desenvolupa
o que porta
cap a aquesta privatització de l'escola.
Finalment, bon, si tu dis par ce que je sais, il disait rien sur la qualité de l'éducation pour tous ou cherchait pas d'aucune façon la réduction des inégalités.
No parla de la reducció de les desigualtats.
Parlaré en català. Bé, és una pregunta una miqueta... Bueno, com ell ha dit, la cosa és molt complexa, no? Qüestions que a mi em sembla perversa, clara, no? Perquè, a més, això situa en un pla d'esclavatge doblement fotut, perquè doncs, vol dir que has de tenir els diners a la butxaca, si no, doncs estàs fotut, cosa que als esclaus això no els hi passava. Aquesta em sembla que és una cosa primordial, no? Després, la ruptura de l'espai simbòlic generalitzat. L'economia, a l'autonomitzar-se com a el referent fonamental. A més, esclar, és una economia determinada, eh? L'economia sembla que tingui un grau d'autonomia totalitzador i no és així, no? És a dir, són unes directrius determinades que, a més, com bé ha dit ella, estan patrocinades per tots aquests organismes que responen, doncs, a l'interès del benefici, únic i exclusivament. Vaja, no ho sé, hi ha moltes més coses, però llàstima que no hi hagi més temps per comentar-ho, no?
Al final, ja...
Que l'estat francès, tenim entès que està en un procés bastant força més avançat que l'estat espanyol. M'agradaria saber si ens pogués fer 5 cèntims de com, quins efectes ha tingut aquest procés de Bologna a l'estat francès, ja sigui de presència de capital privat a la universitat, de possible eliminació de carreres o d'agrupació de carreres, de l'educació a distància i dels postgraus, sobretot si s'han mantingut a un preu públic, com aquí ens estan venent la moto de que els postgraus i els màsters seran a preu públic, i nosaltres tenim seriosos dubtes sobre això. I com deia el company, també una mica la relació amb la directiva Bolkestein i en relació amb educació, què hi té a veure amb el procés de Bologna i tot això?
Molt bé, en principi seria l'última paraula.
A veure si és possible, si ens donés la informació sobre, bueno, sobre el que vostè pensa, més que res l'opinió, podríem dir, del que és l'estratègia Lisboa de la Comissió Europea, que estableix pel 2010 uns objectius molt precisos en els quals l'educació s'hi veu implicada de ple. Per aquest motiu voldria saber exactament què en pensa, atès que, com vostè molt bé ha dit, els arguments de la Comissió Europea van molt, fins i tot els de cohesió social, pel cantó econòmic. I veure on ens queda l'educació més en un sentit que deia potser un Edgar Morin, no?
Seva diagnosi. Tenia la sensació de que corríem el risc d'arribar a un punt paralitzant, és a dir, que qualsevol reforma d'un sistema educatiu que s'està demostrant no prou adequat per resoldre els reptes educatius en clau d'igualtat social, doncs no es podia portar a terme perquè ràpidament podia ser interioritzat pel mercat i per les tesis neoliberals, no? I per tant, no sé fins a quin punt aquesta diagnosi ens podria portar una mica en aquella imatge que a vegades amb una expressió popular a Catalunya es diu de tirant l'aigua bruta per la finestra, correm el risc també de tirar el nadó, és a dir, tirar-ho tot per la finestra, no? És a dir, fins a quin punt no estem amb aquesta anàlisi no tenint capacitat per donar resposta a una societat realment complexa que el sistema tradicional d'escola pública no ha aconseguit arribar, és a dir, no ha donat aquesta resposta, no? Fins a quin punt aquesta frontera que vostè ha delimitat doncs no és excessivament dèbil, i principis com el d'autonomia de centre, que probablement és un element important per poder arribar a la diversitat que existeix en el territori, doncs pot ser ràpidament anatomitzat com un instrument del discurs neoliberal. C'est tout.
Bon, je vais... Sur la question européenne...
Pel que fa a les preguntes europees, em sembla
de tout à fait que és
una cosa
mais
molt
justement,
important,
pas,
però que...
comment dire, plein jour, de plein jour,
que no és una cosa
mise en evidence,
que sigui molt evident,
ni dans les traités,
que
ni
en els tractats,
dans les discours,
ni en els discursos
oficials.
Per
què?
Seré molt ràpid. No vull entrar en detalls, però en el tractat constitucional que han llegit amb molt de compte, segurament, ara hem vist que l'educació només cita dues vegades.
En la part 2, en els articles 240,
282 i 83 per definir un tipus de competència.
Dir, savez,
hi ha tres tipus de competències
a la Comissió
Europea: competències exclusives, compartides
des compétences
d'appui. I de recolzament.
Je pense que vous avez eu de nombreux cours pendant
des mois. Que hi han tingut molts cursos durant molts mesos per poder-ho saber.
L'éducation, c'est
l'educació
compétence d'appui,
c'est-à-dire
la Commission européenne.
Competència de recolzament, la Comissió Europea
coordina, complète, appui,
completa, colza, no se mêle pas però no es barreja en l'educació. El tractat, però, no diu, i és una cosa extraordinària, no diu el que s'ha de fer de totes les pràctiques que s'estan aplicant. No diu que la convergència dels sistemes educatius ha començat. On ha començat?
Lisbonne, mais Barcelona,
a Lisboa i Barcelona, sobretot.
Je veux dire,
el 2002, aquí mateix, el 2002,
pour mettre en place
per establir una estratègia de Lisboa,
le Conseil européen
el Consell Europeu va decidir un mètode obert
de coordinació, de coordinació
que no té res d'obert en el sentit central de la paraula, perquè és més aviat un mètode opac i tancat de coordinació.
La plupart des enseignants,
però la majoria dels professors,
éducatives,
les comunitats educatives,
partout, ignoren,
i em sembla una cosa extraordinària, ignoren que ja estem implicats des del 2000 a Lisboa i 2002 a Barcelona en un procés de convergència, i des d'aquest punt de vista
d'assez significatif.
Tenim quel un element molt significatiu.
Encore une fois, le type de
quin és el tipus de pràctica
en place, me semble pas être une pratique
que s'aplica.
Extrêmement
no sembla una pràctica gaire democràtica. No voldria recordar
l'estratègia
de Lisboa,
néanmoins absolument
totalement decisiva i determinant.
Tots els
professors, tota persona implicada en les qüestions educatives ha de plantejar-se això.
Lisbonne,
que diu l'estratègia de Lisboa,
que le grand projet européen,
diu que el gran projecte europeu al 2010 és que l'economia del coneixement sigui el màxim, la més competitiva, la més eficaç del món. És una cosa molt bonica, però les implicacions educatives són considerables
i, en certa
manera, escapen
simplement au point de vue institutionnel,
des del punt de vista institucional, escapen
a la prise, si je puis dire,
a la
maîtrise
des citoyens, dels ciutadans, perquè justament
ne fait pas partie no des jeux institutionnels normaux, puisque ça se passe
normals,
dans une méthode de convergence à partir d'un mètode
de convergència a partir d'indicadors
de
referència, on es donen uns objectius,
on se réunit régulièrement pour évaluer
i es fan reunions per avaluar com funciona quin progrés es dona
en funció
d'aquests objectius.
Question pratique. Les réformes qui sont aujourd'hui en cours en Italie, en
les reformes que s'estan produint a Espanya, a Itàlia, a França, en tot cas, són molt clares, es refereixen a l'estratègia de Lisboa. Avui dia, per exemple, el ministre francès, François Fillon, el ministre d'Educació Nacional,
justifica
la baixada de mitjans materials financers per les escoles secundàries en nom dels indicadors de referència utilitzats pel mètode de coordinació definida a Barcelona.
Tout le monde ignore ce que c'est,
pas la plupart. Tothom ignora què és, o ningú no sap què és. La majoria de gent, a part d'alguns experts i responsables sindicals, ignoren de què es tracta. Hi ha periodistes d'un diari molt important
que
no sabien fins fa gaire l'existència d'aquest tipus de processos. En realitat, ens trobem davant de polítiques amagades, ocultes.
Per què?
Vull tornar a la segona intervenció. Consumidor ciutadà. La qüestió és com podem justificar als ulls de l'opinió pública la idea que els sistemes educatius tindran per missió essencial, no exclusiva, però essencial.
La constitució, la formació de consumidors, de treballadors,
que l'economia competitiva necessitarà des del punt de vista.
En
efecte, la filosofia de les reformes educatives consisteix a forjar, formar, produir els nous éssers, els nous subjectes econòmics dels quals que necessiten o creuen necessitar les nostres economies. En el fons, l'escola esdevindrà el lloc de producció dels individus adaptats al sistema
que
és el nostre, que estem construint.
Em
sembla que presentar d'una manera tan cruel pot tenir efectes polítics negatius per als governants.
C'est ainsi qu'ils n'ont pas nécessairement
i per això no tenen el gust o les ganes de dir clarament les coses. Tenen més aviat ganes de disfressar-les d'alguna manera. La reforma actual que s'ha votat en part, la reforma francesa, per exemple, barreja les antigues referències, la República Francesa, dient que la reforma s'ha fet per consolidar els valors de la República Francesa, i just després es defineixen uns objectius xifrats que estan relacionats amb la política europea. En tot cas, em sembla, si volen, ja ho he dit abans, que un dels grans reptes que tenim davant nostre és reprendre el control d'aquests assumptes. No són els experts els únics que poden definir això sense un debat, que poden definir aquestes lògiques educatives. El que passa és que Europa no interessa gaire a França.
Els citoyens francesos
estan poc interessats. Jo no sé si hi haurà més participants en el nostre referèndum, però costa molt que la població s'interessi per les qüestions europees.
Aquest és l'objecte d'una indiferència
i és com un cercle viciós.
Europa
ho ha fet tot per no ser interessant, per no resultar interessant, perquè s'ha tancat en una lògica econòmica. I, efectivament, quan comencem a parlar d'Europa, de l'economia europea, etc., veiem que la gent no compren els diaris o els llibres que en parlen.
On se demande effectivement
per tant, ens
preguntem com
podem conscienciar la població de la importància de tot això que està passant
dans la
en la pràctica.
Oui. Cette question était très compliquée.
Oui.
Oui. Vous pouvez la...
Sí.
Oui, je reprends.
Sí. Mais... És que em sap greu perquè és l'hora d'acabar el debat, però el dubte era... He trobat que hi havia una frontera molt dèbil entre la crítica al neoliberalisme, que comparteixo... D'acord, deia que era una frontera molt dèbil entre la crítica al neoliberalisme, que comparteixo, i el risc de situar-se en una... situació paralitzant davant de les reformes necessàries al sistema educatiu. És a dir, algunes de les crítiques que ha plantejat crec que podrien ser interpretades com desincentivadores d'algunes reformes necessàries al sistema educatiu que no van en una direcció neoliberal, sinó de reforçar el sentit social de l'educació. No? I he posat l'exemple de la crítica que vostè ha formulat, suau però crítica, per exemple, a l'autonomia dels centres. No? Hi hauria un altre exemple, no? Una mica aquest risc de quedar paralitzats.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un risque de paralyser en se disant,
que hi ha un risc de paralització.
Pour l'essentiel, nous sommes néolibérales, donc ne faisons rien.
Mais je ne crois pas que les mouvements, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des mouvements éducatifs, sont des mouvements de pure refus.
Je crois qu'au contraire, tous les mouvements que nous avons eu à faire ces derniers temps,
en tout cas en France, mais je pense ailleurs aussi, dessinent une alternative, dessinent d'autres types d'écoles. Je prends ce que se fait. Constato això, els grans llocs, els grans llocs de mobilització a França afecten sobretot els establiments més populars
i menys
els més afavorits, per raons que són fàcils d'entendre. Aquests establiments són els que s'hi mobilitzen més i plantegen exigències molt democràtiques, per exemple, que fan referència als medis o la segregació de la qual parlava.
Qui interpelle un gouvernement, qui interpelle des gouvernements, qui ne répondent pas, qui ne veulent pas répondre.
Els governs que no responen o no volen respondre a aquestes preguntes, que sempre parlen d'eficàcia o se surten del tema.
Dans la dynamique même en la dinàmica
de les lluites socials actualment,
hi ha proposicions
que són que estan sorgint d'una altra reforma.
Però el perill que jo veig, el perill
és parlar de la reforma com si fos única.
Els
que tenen el domini de les coses, els que tenen el poder, ens volen fer creure que hi ha la reforma.
Ells
els moviments són els immobilistes, els arcaics, els conservadors, són els altres. I ells que tenen la reforma són els innovadors, són els que tenen el moviment. Els que ho refusen són els immobilistes. Tenim un exemple molt ridícul a França fa poc.
Sovint
fem que els alumnes estiguin contra els professors, dient que els alumnes volen la bona reforma, són els que van al carrer contra els professors. És una manera de dir que els professors són dolents, que no volen la reforma, però els alumnes sí. Ara són els alumnes que surten al carrer contra aquesta reforma Fillon, i ara el ministre diu els alumnes són uns conservadors, tenen 18 anys però són uns conservadors, no, en camp no volen canviar res, volen guardar, tenir el seu batxillerat, etc. Per molts això són artificis retòrics ideològics que volen fer-nos creure que ells són els únics que tenen un projecte reformador i que tots els governs ho fan. Tots els que tenen el poder avui diuen que tenen la reforma i que els que s'hi oposen són uns immobilistes, uns conservadors.
Que efectivament
crec que cal tenir dues perspectives, reforma contra reforma. I cal dir que la reforma dominant no és una reforma, que és una contrareforma, que és una regressió en molts àmbits, no en tots, però en molts sí. En molts la lògica dominant és una lògica regressiva. Em parlava de l'autonomia dels establiments, estic molt d'acord amb vostè, l'autonomia dels establiments podria ser un medi democràtic de les escoles. Podria ser-ho, però no en tots els contextos. És una autonomia, sí, però en un projecte democràtic global. Per exemple, avui amb el sistema de segregació que tenim no podem dir que totes les escoles s'han d'espavilar en el seu racó. Això no seria possible. Tindríem el que en el meu text anomeno una democràcia de copropietaris. Cada democràcia es gestionaria en el seu raconet, amb els seus alumnes, i veiem que cal una integració de conjunt amb una lògica d'integritat, d'igualtat de conjunt. No podem deixar que els establiments facin el que vulguin en el seu racó. El que es planteja avui és una altra arquitectura del sistema escolar que deixi autonomia als educadors, als professors, que en tenen necessitat, s'han d'implicar, s'han de mobilitzar, i la condició important és que se'ls doni autonomia i llibertat. Però aquesta autonomia no ha de ser la que ens volen imposar, que és una autonomia que és més aviat de tipus empresarial. Per tant, hem de treballar millor els arguments i les propostes, hem de distingir una autonomia de tipus empresarial en un mercat i el que seria una autonomia de tipus autonomia del ciutadà en un sistema democràtic. I cal separar aquests dos tipus d'autonomia, dos tipus de projecte.
Molt bé, doncs moltes gràcies, professor Laval.
C'est moi qui vous remercie.
Dir-vos només que a partir de demà la conferència estarà disponible en versió catalana a la pàgina web tant de la Fundació Jaume Bofill com de la Universitat Oberta. Per tant, podreu accedir-hi i us la podeu descarregar, i que esperem que també ben aviat estigui ja disponible l'edició de les altres conferències que s'han vingut realitzant fins ara. Gràcies una vegada més al professor Laval. Gràcies.